Les 11:39 i és moment d'estrenes de cinema. El nostre espai d'agenda cinematogràfica del cap de setmana que fem amb l'actor i comunicador Antonio del Valle. Antonio, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Carola, com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, acabat de venir d'una setmana de vacances, que sempre va bé.
Que sempre va bé, no? En aquesta secció no ens centrarem al Festival de Cinema Fantàstic, per això ja tenim també els nostres espais, saben que avui s'inaugura. Nosaltres seguim amb les estrenes del cap de setmana cinèfil, diguem, el cinema més, com l'hem de dir això, cinema més comercial, com
sí, bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Un cinema més actual, més comercial, vull dir, la cartellera.
El que trobaran a la cartellera de cinema més enllà del Fantàstic. Per on comencem avui, Antonio?
Doncs mira, ens anem al cinema Ribes per parlar d'un personatge molt icònic. Deixa'm jugar una mica a veure si el reconeixeu. Un riure molt identificatiu, molt, molt, molt especial, d'un personatge que va fer de dolent a les pel·lícules dels superherois, però s'ha reinventat tantes vegades que fins i tot ha superat el seu contrincant, el gran superheroi Batman. Estem parlant que el cinema Ribas arriba al... El cinema Ribas arriba, he fet un pareado, al gran Joker.
Hace 2 años el nombre de Arthur Fleck azotó Gotham como un huracán.
El juicio del siglo.
Creen que Arthur Fleck es un mártir. No lo es. Es un monstruo.
L'actor Joaquín Phoenix torna a reencarnar el paper de Joker, amb el que va guanyar l'Oscar el 2019 amb la seva primera part, però aquesta vegada no torna sol, torna molt ben acompanyat. Si us plau, donem la benvinguda a aquesta fantàstica dona.
La primera vez que vi al Joker, cuando te vi, por primera vez dejé de sentirme sola.
Estem parlant de, evidentment hem sentit la versió doblada, però estem parlant de l'actriu i cantant Lady Gaga, que coprotagonitza aquesta segona part de Joker. La història, una mica, Arthur Fleck, el personatge interpretat per Joaquin Phoenix, el personatge que interpreta, ha estat internat pels assassinats que va cometre com a Joker a la primera part, i serà en aquest centre on es trobarà amb la seva ànima bessona, Harley Quinn, aquesta noia interpretada per la Lady Gaga, que li ve acompanyada amb unes cançons fantàstiques que s'apoderen d'aquesta pel·lícula.
Que empiece el espectáculo.
Una proposta que van presentar al Festival de Venècia, és una proposta que té els seus defensors, els seus detractors. És veritat que aquesta vegada s'allunya d'aquella temàtica més social, més de malalties mentals que presentava la primera, i pràcticament han fet un musical. Diuen que els números són, jo encara no l'he vista, diuen que els números són musicals, són espectaculars, però és veritat que a nivell de trama ha baixat una mica.
Ha baixat una mica. I quina parella, la de Joaquin Phoenix i Lady Gaga, que vaja, han estat centre dels focus al festival i ho són allà on tot van. I anuncio, és a dir, pressuposo, intueixo fortament que aquest Halloween hi hauran Jokers i Harley Quinns a punta pala. Sí o
ja
no?
Ja t'ho dic jo.
Diguem que és una temàtica triada moltes vegades a l'hora de disfressar-se per Halloween, però jo crec que aquest any en cauran de totes les edats, de Jokers i Harley Quinn.
El que seria interessant és veure la parella, és veritat. Sí? O sigui, com dius tu, a veure si veiem parelles de Lady Gaga i Joaquin Phoenix allà passejant per la vila. Sí. Ojalà.
Estarem atents. Per on seguim, Antonio?
Doncs mira, et porto dues pel·lícules que ha sigut producte de l'atzar. Són pel·lícules... fetes a l'estat espanyol, producte nacional, i dic que és producte de l'atzar perquè són productes dirigides per dones, sobre temàtiques de dones, històries reals. Tant de bo algun dia jo deixi de remarcar això com una peculiaritat i parlem de pel·lícules en general sense especificar que són projectes que venen des d'un prisma molt femení i molt, molt, molt autèntic. Estic parlant, per començar, anem a parlar de la primera.
Vinga.
Es va presentar al Festival de Cinema Internacional de Sant Sebastià i ja la tenim aquí a la comarca del Garraf, concretament al Multisales de Vilanova i la Geltrú. Estic parlant d'una pel·lícula que a mi, especialment per la història real, em sedueix i em fascina especialment. Estic parlant de La Virgen Roja.
Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España.
A principis del segle XX, Aurora Rodríguez Carballeira va tenir la seva filla, li va posar el nom de Hildegard, i la va tenir com un pla preconcebut, un experiment absolutament estudiat, i el seu objectiu era crear a la dona perfecta pel futur.
¿Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija? Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo.
¡Viva la República!
Dicen que es muy importante.
Todo el mundo quiere saber cómo es la niña que escribe sobre sexo.
Caballeros, la joven prodigio Hildegard Rodríguez.
Ya no irán solo los hombres. Nos hemos decidido también a luchar.
Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas.
Aquesta nena, Hildegard, acaba convertint-se en aquella època, una època molt emblemàtica. Recordem que són en els finals
30, no?
Exactament, finals de la Segona República, abans del cop d'estat franquista, i és una època on coincideix amb personatges com Lorca, com Buñuel, com Dalí. I aquesta nena era una ment brillant a l'Espanya d'aquests anys, va escriure 16 llibres d'assaig, 150 articles en poc més de 2 anys, va ser un referent europeu, sobretot parlava molt de la sexualitat femenina, va fer discursos recolzant l'educació sexual a les escoles, però, com sempre passa, aquesta nena es fa gran, es fa adolescent, comença a mostrar-se independent...
I la mare no li agrada això.
Rebel, exactament, i coneix, imagina't, el que seria la gran amenaça per aquesta mare terrible, a un líder sindical socialista, Abel Vilella.
Abel Vilella, encantado. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido.
Son hombres. Quieren aprovecharse de nosotras.
Razón de más para ir a esa reunión. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas, sin intermediarios.
Hay más cosas ahí fuera. Deberías salir a conocerlas.
Cobardes analfabetos.
Yo no soy de nadie.
Com tu deies, aquesta mare no reacciona bé davant aquesta amenaça, però bueno, com qui creu que algú és la seva propietat, també pensa que la pot destruir. No faré un spoiler perquè jo crec que hi ha gent que coneix aquesta història de la pàgina, una pàgina molt fosca de la història de l'estat espanyol. Aquesta mare, Aurora, doncs, tenia por de perdre el control de la seva filla i el 9 de juny del 33 decideix posar fi al projecte Hildegard. S'aixeca, va a l'habitació de la seva filla mentre dormia i l'assassina s'enfreda disparant-li 4 trets, un d'ells al cap, i matant-la amb 19 anys.
Quin horror. És una història absolutament esgarrifosa, la del projecte Hildegard, que arriba ara al cinema i amb la gran Nauja Nimri.
Total.
Amb el paper de la mare d'Aurora, que sí. És que... La Nauja, aquests papers,
sí,
li encaixen d'una manera...
Sí, és veritat. Jo estic una mica crític amb aquest tema,
sí?
Que hagi sigut escollida, perquè vaig veure... O sigui, entenc el que vols dir, la seva energia és molt freda, vull dir...
És que els clava aquests papers de dona fosca i dolenta i perversa i manipuladora, ho clava això.
El que passa és que jo he vist les fotos de la dona real,
sí?
I físicament no s'assemblen res, vull dir,
d'acord.
Jo trobo que hauria estat, o sigui, segurament que Najwa Nimri fa un paper increïble, però una Lola Dueñas...
Oh, segur que ho hagués fet fantàstic,
també. Una Carmen
també.
Maura més envellida, vull dir, són dones que físicament no era... Vull dir, és que la Joan Henry la veus a la pel·lícula i està guapíssima.
Sí, sí, està molt guapa, és veritat. Jo no he vist la pel·lícula, he vist el tràiler,
sí, sí.
Que surt ella, precisament, i fa por.
Sí, és, totalment.
Surt només en la Joan Henry dient dues frases i ja t'agafa una por, però és que la història... I fa més por quan recordes que és una història real, eh? Que
una història real.
Que això és garrifa. Com real és la història que hi ha darrere de la següent proposta, no?
Sí, però deixa'm
vinga,
dir només una cosa.
Cosa
sí, et porto un testimoni de la directora,
sí.
Paula Ortiz, que parla sobre aquesta pel·lícula.
Crear una mujer, o sea, realmente, empezar una generación, ser la primera piedra de una generación nueva y en el primer gesto de libertad, no castigarla, o sea, interrumpir su existencia. No era una psicópata, era una fanática. Y entonces no es una historia de un caso y de un suceso.
Era una fanática. Aquesta dona va ser condemnada durant... Bueno, per 26 anys, però va ser recluïda en un centre psiquiàtric i va morir al 55, i realment era un projecte molt maquiavèlic, molt manipulador. La vestia de negre perquè els homes no la miressin, la relacionava només amb la gent adulta, ni ella mateixa la caronava. Una cosa molt, molt,
pobreta.
Molt terrible, increïble.
Pobreta, la Virgen Roja, que es pot veure a...
Al Multisales de Vilanova, al Cinema Odeon.
Vinga, anem cap a l'altra proposta, que el que dèiem...
No et deixo.
Tampoc.
No, no et deixo.
Ah, no em deixa.
No et deixo.
Vinga, no em deixis.
No et deixo perquè hi ha una anècdota que volia dir.
Vinga, explica-la.
Qui són, molt ràpidament, qui són els guionistes d'aquesta pel·lícula de la Virgen Roja?
Vinga.
Dos catalans, la Clara Roquet, directora
Home.
De Libertat,
Home.
Guionista de 10.000 quilòmetres, criatura, i qui també, sorpresa. Crema otro. L'Eduard Solà, el guionista de Casa en Flames. Havíem de parlar de Casa en Flames, tot i que ja no la podem veure a la comarca del Garraf.
No,
eh?
I escolta'm, aquesta setmana passada va sortir un tuit que, ho comentem, no?
Si us plau.
Dani de la Orden va piular, és que a més m'ho vaig imprimir. Contents de poder anunciar que Casa en Cendres s'està escrivint. Gràcies a vosaltres. L'èxit ha portat a que hi haurà la segona part, eh?
Completament. La segona part de Casa en Flames serà Casa en Cendres i Eduard Solà ja està reunint-se amb Dani de la Orden per començar a gestar la idea de la segona part.
Doncs segur que ens tocarà parlar. Ara ja sí?
Ara sí, vinga, Carola, anem-hi. Anem a parlar de la segona pel·lícula que jo et porto, que també va ser estrenada al Festival de Sant Sebastià. També la podeu veure al Multisales de Vilanova i la Geltrú, una gran pel·lícula dirigida per l'Aifiar Boyaín, d'una història real molt més recent que l'anterior. Una pel·lícula que va ser emblemàtica, perdó, una història que va ser, va parlar d'un dels judicis més emblemàtics sobre l'acos laboral i sexual a la història d'Espanya.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
Al març del 2001, Nevenka Fernández, de tan sols 24 anys i consellera d'Hisenda a l'Ajuntament de Ponferrada, va patir una persecució implacable, tant sentimental com professional, per part de l'aleshores alcalde del Partit Popular, Ismael Álvarez, 23 anys més gran que ella.
Te presento, Ismael, Nevenka. Encantada.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y vas a montar el numerito?
Qué tonta eres, qué inmaduro. Déjate de estupidez.
Eres una amargada. ¿Tú qué es lo que quieres? Que me meto una caja de pastillas.
És increïble sentint els parlaments d'aquesta pel·lícula ja... veus perfectament la manipulació i l'abús de poder, no? O sigui, sentim frases com que quieres que me meta una caja de pastillas, increïble, no?
Sí, sí, d'un cas que estem parlant del 2001, que és quan va succeir tot plegat. Recordem que és un cas real, que aquesta dona continua viva, que fins fa molt pocs anys no ha volgut parlar del tema, perquè tot i guanyar el judici a la sala, diguéssim, perquè el social el va perdre, clarament va haver de marxar de Ponferrada, va haver d'exiliar-se d'Espanya, anar-se'n a viure a Anglaterra, i en allà ha fet família aquesta dona que amb 26 anys, la precursora, diuen, del Me Too, aquí a Espanya, perquè
exactament.
Amb 26 anys, després de plegar com a regidora d'Hisenda. És a dir, ella, aquest senyor Ismael Álvarez, l'alcalde, la va nomenar regidora d'Hisenda en una situació en què el partit volia com introduir dones per allò de que, per la quota, una mica la imatge i tal. Sí, una dona, ella era una noia jove que estava estudiant un màster, plenament capacitada, i va entrar com a regidora. Van tenir un afer. Aquest senyor acabava de perdre la seva dona. Van tenir un afer. El senyor va voler més i ella va dir que no. I aquí va començar la història terrible que ella va viure durant molt de temps, que la va fer plegar, ella va plegar de regidora, però tot i plegar, l'assetjament que rebia popular i social, perquè van dir de tot d'ella, va fer que ella, després de tratar-se i d'entenc que recuperar-se mínimament, decidís fer aquella roda de premsa històrica en la que va dir «Tengo 26 anys, però tengo dignitat».
Totalment, i és una frase icònica de la pel·lícula. De fet, Javier Bollaín, l'aprofitada, sentim un trosset d'aquesta pel·lícula, de tot això que comentes, perquè Vinga. Evidentment ella va pagar un peatge altíssim, altíssim, per aquesta, per decidir-se a ser valenta i denunciar aquest acos.
¿Tú has pensado en denunciar?
Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad.
¿Por qué pasó usted por ese calvario?
La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
Que no se callen. Que lo cuenten.
És precisament el que va fer ella amb tota la força del món, amb moltes coses en contra, fins i tot el seu entorn més íntim sí. i personal no la van recolzar, i com molt bé dius tu, encara quan aquí ningú parlava del concepte Me Too que va venir d'Amèrica, ella va ser la gran precursora.
Absolutament.
Escoltem el que diu Javier Bollaín sobre el que ha sigut aquest procés i per què li va cridar l'atenció aquesta història.
Es a España, en concreto es a Ponferrada del año 2000, esa pequeña ciudad, ese consistorio, esos concejales que ven pero no dicen nada, esa sociedad donde salirse del plato era un escándalo y no se la retrató como, casi no se la retrató como víctima, era más un retrato de una trepa, de una chica guapa que buscaba algo o que se lo había buscado, porque el acoso no es un ataque como una violación de pronto, de la nada, es un goteo. Yo creo que hay una de las cosas que más ayuda a los acosadores es el silencio, y no solo el silencio de las víctimas, sino el silencio de los que les rodean. Entonces, amparados en ese silencio, el comportamiento se convierte en algo admisible y la víctima se queda todavía más sola y todavía más desprotegida.
Increïble quan vaig llegir que durant tota aquesta història l'alcalde va enviar cartes individuals a 64.000 habitants del era la comarca del Bierzo, i demanant i explicant la seva versió dels fets, no? O sigui, com va fer servir el poder des de la seva alcaldia per defensar-se, no?
De fet, ell mai va acceptar l'assetjament. És la primera, o sigui, el que va aconseguir Nevenka és que per primera vegada es condemnés a un polític en actiu per assetjament sexual. Això no s'havia aconseguit mai.
Mai.
Tot i que òbviament hi havia hagut altres casos, i ella va tenir aquesta valentia de parlar-ne, denunciar-ho i suportar tot el que va suportar, aquest judici social, aquestes manifestacions a Ponferrada de la gent dient-li de tot, aquest assetjament posterior fins i tot ja no només el que va viure en el moment, sinó el de després social. I jo crec que amb aquesta pel·lícula i amb un documental que hi ha a Netflix, ara també diré dues coses, se li fa d'alguna manera justícia. Sí, amb aquesta dona que viure una cosa terrible.
No tant el judici, perquè recordo que a l'alcalde li van caure 9 mesos de presó, que no va entrar, una multa de 6.000 euros, que al final li van reduir perquè es veu que va fer un recurs i es veu que al final li van donar la raó en allò de que ell no va fer servir el seu lloc de poder com a alcalde per aquest tipus de cos, i li va pagar 12.000 euros a Nevenka, que com molt bé has dit...
I el van inhabilitar només uns anys, després va tenir...
Va tornar.
La gosadia de tornar a presentar-se amb un partit independent a Ponferrada i sortir amb regidors, que això és... Estem parlant de l'any 2001 va ser aquest cas.
Sí, segle XXI, molt relativament recent.
Dos dies. És una història terrorífica. La Maria Oriol, que és la protagonista que fa de Nevenka, escolta'm, com increïble. Jo no l'he vist, però he vist el tràiler.
Jo també he vist el tràiler,
increïble. I la
veritat
és que s'assembla... Hi ha moments que dubtes que no sigui Nevenka, perquè s'assembla moltíssim.
Sí, sí, sí. Una actriu catalana, la coneixem perquè va fer la sèrie Les del Hockey a TV3, és argentona, i estic segur que nominació, actriu revelació, cau per l'any que ve.
Doncs és molt probable, és molt probable. El cas, òbviament, la sèrie, a més, ha agradat molt, no?
Sí, va tenir,
es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastián, ovació del públic, perquè va anar a Nevenka i va rebre una ovació del públic merescuda, com dèiem, perquè d'alguna manera a veure si li compensa tant de mal.
Una anècdota del rodatge és que la pel·lícula s'ha hagut de rodar a Zamora perquè a Ponferrada no han donat permisos.
No?
No. Ara l'Ajuntament de Ponferrada s'ha desdit
d'això. Estem parlant de León, la comunitat de Castilla i León.
S'ha desdit d'això, diu Ifiar Boyaín, que van demanar els permisos, no van parar de trobar-se pals a les rodes, però ara l'Ajuntament ha fet un comunicat un cop s'ha estrenat el festival dient que ells no els hi consta aquesta petició.
Bé.
Molt fort.
Ho deixarem aquí. Jo Nevenka, on la poden veure?
Al Multisales de Vilanova i la Geltrú.
De Vilanova, no se la perdin. I si volen saber més, El Caso Nevenka, la sèrie, una docu-sèrie que està a Netflix i que ja la poden veure des del 2021. Antonio, moltes gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.
Un plaer. Vinga, amb l'agenda de cinema posem el punt i final al dia d'avui. Tornem demà a les 9. Fins aleshores, que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.